matins del cap de setmana, Dia Lliure. Dissabtes i diumenges, de 7 a 2, amb Xavi Bundó.
5 minuts i 3 quarts d'11 del matí, aviso. Aquesta cançó que arrencarem ens l'ha demanat directament el Manel Delgado, que ara ha sortit i ara torna de seguida després de fer una cigarreta, perquè tot el matí, com dèiem, els fumadors a vegades ho necessiten. Aquesta cançó, per parlar de la model, la va demanar ell. En la setmana que es compliran 113 anys de l'obertura de la presó Model, definitivament tancarà dijous que ve, serà el dia abans, de fet, que es compleixin aquests 113 anys d'història. És una història de moltíssimes qüestions que volíem abordar, de milers de persones que hi han passat, també la història de la ciutat de Barcelona, la història del país, de com ha viscut també des de la Model els canvis polítics, els canvis a tots els nivells. Aquesta Model, que va ser al costat de la comissaria de policia de Via Laietana, al camp de la Bota, un dels epicentres també de la repressió franquista. Delgado, escolta'm, per què volies aquesta música d'arrencada?
Quina música?
La dels Chichos, que no estàs sentint. Libre, libre, eh? La dels Chichos i de Manolo García.
Aquesta és la banda. Parlàvem fa una estona de les bandes sonores de la vida, i aquesta és una, clar, evidentment, de la Model. Era una miqueta l'ambient, era l'ambient del que després seria el cinema kinky i tal, i els Chichos, los Chunguitos, Bordon 4 eren presents.
Ara m'agradaria saludar també la gent que hi és a l'estudi, el Manel Delgado, per qui no el conegui, ara s'incorpori, antropòleg, escriptor, professor de la Universitat de Barcelona, col·laborador del programa, que va estar tancat a la Model. Quant temps va ser? 3 mesos?
3 mesos, quasi 4, sí.
Gairebé 4. Hem convidat també l'Anna Sallés, catedràtica d'Història Contemporània i la vídua de Manuel Vázquez Montalbán. Anna, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I l'Agustí Alcoberro, doctor en Història, professor de la UB. Què tal, Agustí? Molt bon dia.
Bon dia.
I, evidentment, també la Montserrat Tura.
Que segueixo aquí, sí. Hola, bon dia.
Que continua aquí, consellera de Justícia entre 2006 i 2010. A mi m'agradaria que tant el Manel com l'Anna com l'Agustí, que en el seu dia van ser a la presó com a reclusos, m'expliquéssiu ara individualment com va ser aquesta entrada a la presó i com ho va viure. Manel, tu quina edat tenies?
Jo tenia 19 anys i em van agafar els rius que es van produir a Gràcia com a protesta per les penes de mort que estaven a punt d'assignar-se a Madrid, que van ser els últims executats del franquisme, i em vaig trobar amb una ensalada de trets i finalment em van fotre, i em vaig tenir la mala sort que donada que hi havia hagut armes i tal, doncs que em van posar jurisdicció militar. I, en fi, la qual cosa implicava un desavantatge, perquè, clar, comissaria, sabent que no t'havien de portar davant del jutge, doncs, francament, es van ensenyar a mi. Amb d'altres, encara més, no? Amb un company de cel·la es va acabar tallant les venes perquè no va poder suportar-ho, i amb un dels nostres companys van fotre un tret a la cama. Eren temps durs.
O sigui, tot van apallissar.
Bueno, diguem-ne, paisaven, diguem-ne, d'entrada, d'ofici. Però, cuidado, haig de dir una cosa, que eren gent al capdavall, no sé si dir, i espero que s'entengui la ironia, eren simpàtics, feien una mena, diguem-ne, d'altos, una cigarreta, i diuen coses molt interessants que em permeto rememorar ara, com és, per exemple, oye, chaval, no te lo tomes a mal, porque cuando vengan los tuyos haremos lo mismo. I és veritat, perquè, bàsicament, la brigada político-social no va ser desmantellada, sinó... Pel nom, ja sabeu, el Conesa, el Vilén Niño van continuar exercint al capdavall, que eren funcionaris.
O sigui, tu detenen a l'estiu del 75, sí. I al cap de 3 mesos, que no sé si és amb coincidència també amb la mort de Franco.
Diguem-ne, pocs dies abans.
Pocs dies abans que es morís Franco.
Perquè em van passar al top, i això em va permetre sortir amb llibertat provisional. Però tenia una càrrega important, perquè bàsicament, clar, perquè hi havia hagut, diguem, una violència i tal, i a més a més ja em coneixien, perquè no era la primera vegada que em detenien. En fi, va ser una mala època, és veritat.
Quan va ser el teu cas, Anna? A quin any?
A mi em van agafar a la universitat, a dintre de la universitat, el 62.
62.
En aquell moment hi havia una sèrie de vagues a Astúries.
Sí, senyor.
Els estudiants, i llavors... amb l'excusa i amb solidaritat a les dues coses alhora, doncs els estudiants que feien política, que llavors durien sent tota la universitat, un centenar, que són els que els vam mobilitzar, doncs això, vam començar a fer alguna manifestació al carrer, a dintre de la mateixa universitat, I en una de les manifestacions, concretament l'11 de maig del 62, a dintre de la universitat, vam ensenyar unes pancartes des del jardí de la universitat cap a la plaça, vam començar per viva la huelga general i muera el general, és a dir, tot això va anar, i clar, suposo que ja muera el general, això ja feia un salt massa difícil d'aguantar pel franquisme, estem parlant del 62,
Vull dir que època duríssima.
Llavors només hi havia consells de guerra. A mi em van fer un consell de guerra. Jo vaig tenir un tribunal militar. Un consell de guerra, consell per delito de rebel·lió militar por equiparació. Increïble, no?
Jo tenia entès per això, de totes formes, que la Model era una presó d'homes, i quan vaig saber l'Anna Sallés, hi havia una galeria de dones.
Havien tancat la presó de dones i hi havia una galeria de dones, i jo vaig estar a la galeria. Ja ens van agafar a la universitat, molta gent, van fer una criba, i al final ens vam quedar 6 estudiants. Mm-hmm. Vam quedar jo, com a dona, l'única que... I després Ferran Follà, Salvador Clotes, Martí Catavila, el Manolo...
El Vázquez Montalbán també estava en aquesta mateixa detenció,
sí.
El
van agafar el mateix dia.
Però no el van portar a la Model, ell?
No, a mi ens van portar a Jefatura, ens van portar allà, i jo només vaig estar-hi 24 hores, a mi no em van pagar. A mi no em van pagar, em van amenaçar, te voy a pegar una hòstia, això sí. A mi em va entrevistar l'Antonio Creix, el germà. L'Antonio, que era l'especialista en estudiants, a més, l'Antonio Creix.
Especialista en estudiants?
Hòstia, i això sí, m'ho va repetir diverses vegades, però els altres sí que els van pagar. Algun d'ells els van pagar dintre de la universitat, els grisos, que dèiem nosaltres, no?
Està mai, ja, sempre.
Sí, quan ens van entrar pel vestíbul mm-hmm. central, i allà ens van atrapar uns quants, i allà, doncs, per exemple, a Manolo, li van donar una panadera important, quan se'l donava tot ple de sang al cap, i...
Amb ella el van tancar a Lleida?
Els van tancar els nois, els van endur també a la jefatura. Uh-huh. A mi em van portar a la Model, jo em vaig quedar aquelles 72 hores de rigor incomunicada, que no sabies...
Sola, absolutament.
Absolutament sola, no uh-huh. sabies... absolutament res del que passava a la resta del món, per tant no sabia dels meus companys, no sabia del Manolo, i al cap de 3 dies em van posar a una altra cel·la, i allà vaig estar fins que van arribar unes altres noies que havien agafat, van estar com 2 o 3 dies allà, i després els van deixar sortir. Mm. I a mi se'm van quedar.
Agustí, quan et van detenir, tu?
A mi l'octubre del 75. Jo he de dir que sóc el més jove, penso que ara queda clar. Jo tenia 16 anys, vaig fer els 17 a la presó Model.
Tenies 16 anys?
Sí, l'edat penal era els 16 anys. La sisena galeria era la que teníem la gent de 16 a 21. Amb una excepció, que era el Vaquilla, que en tenia 13.
Perdoneu? El Vaquilla tenia 13 anys.
El Vaquilla, diuen que tenia 13 anys, però com que havia fugit de tots els reformatoris,
sí.
I ja no sabien què fer amb ell, i com que la majoria de gitanos no tenen papers de data de naixement, ell va dir que en tenia 16 i tothom li va estar la mar de bé, amb la qual estava allà. I a més hi havia tota la família Moreno Cuenca, que alguns jo crec que en tenien bastants més de 21, però tots oficialment en tenien entre 16 i 21. Sí,
no. Bona gent, d'altra banda.
Sí, vam estar, la relació era molt correcta. Doncs això que comentaves, el 27 d'octubre del 75, jo era d'un grup independentista, primer van agafar dues persones...
El FAC?
El Sant Provisional, el Partit Socialista i Orient Nacional Provisional.
Però vas trobar amb els del FAC, que ara estaven
allà. Eren, sí, exacte. A la sisena galeria, gairebé tothom era o anarquista o independentista o grups, diguem-ne, a l'esquerra del PSUC, per entendre'ns. Parlo de l'any 75. Com deia, van agafar un parell de persones en un local que ja teníem vigilat, i a partir d'allà vam caure fins a 9. I vam estar... També ens van aplicar la jurisdicció militar.
També.
I vam estar 5 dies a Via Laietana.
I estava, cosa... havia estat d'excepció, aleshores.
I havia estat d'excepció, aleshores, i va ser una cosa bastant terrible. I aleshores, quan l'altre dia m'ha preguntat una periodista, diu, i a l'entrar a la Model, què va sentir? Doncs pot sorprendre, però fins i tot un cert alleugeriment.
Home, què dius ara?
Venir de Via Laietana...
És el millor que podia passar.
Sí, i dius, escolta, això és una altra cosa, no? Després, al cap dels dies, ja sí, perquè, veus, perdona, que és una presó, no?
Via Laietana era el lloc on podia passar absolutament de tot.
Exacte, que no hi havia horaris, que et podien cridar a qualsevol hora, que, com ha comentat el Manel, hi havia policies bons i dolents, que feien el paper de policia o de dolent, i, evidentment, la tortura era una pràctica habitual. No parlem de bufetades, parlem de mecanismes organitzats i muntats.
Tècniques.
Exactament.
sí. Jo, la transcendència de que vosaltres parleu avui i ho expliqueu, jo crec que també té a veure amb generacions com la meva. Jo sóc nascut a l'any 84. Us ho diré així obertament. A mi, tot el que m'esteu explicant, em sembla... O sigui, tinc la sensació de ser tan lluny que em sembla gairebé increïble, no? I per això la importància de que fa dos dies d'això.
Sí, sí.
Ai.
Ai, què vols dir?
No, jo volia fer un comentari, una anècdota, però té que ser determinat. Bueno, després.
Un segon, la Montserrat, que encara no ha parlat, quina vinculació tenies tu amb la model, Montserrat?
Bé, jo no he estat mai com a presa model. El meu avi, sí. El meu pare, també. Dos oncles meus, també. I el cosí Jordi Soledura, també. O sigui que...
Però... I havies anat, de totes formes, a visitar-los.
Sí. Avui parlarem de la model, però el que vull dir és que es tanca un edifici, però el sistema penitenciari continua. El que passa és que en aquest edifici, en els últims 113 anys, ha anat passant en el seu interior allò que estava passant en el seu exterior. És a dir...
S'amotllava, vols dir?
S'amotllava, efectivament. És a dir, quan es declara la Segona República, doncs disminueix de manera molt dràstica el nombre d'interns, perquè les polítiques penitenciàries són d'un altre estil. Després on els fets revolucionaris al voltant de l'aixecament del 36, una de les coses que es fa és obrir les portes de la model i que surtin. En canvi, l'any 40, després de la victòria de Franco, una presó que havia estat construïda per 900 persones en té 14.000. Hi ha un moment en què el millor pa que es fa a Barcelona es fa dintre la model, perquè els obrers dels forns, que eren fonamentalment anarquistes i contraris al règim i que havien participat en intentar aturar el cop a l'aixecament dels militars, estan a dintre de la presó. Es crea una orquestra perquè la majoria de músics que havien tingut manifestacions públiques de suport a la República estan empresonats. És a dir, el que passa dintre de la model té molt a veure amb el que està passant a fora, i efectivament quan aquests tres relats que acabem d'escoltar era l'activitat d'un feixisme, que se n'hi va dir franquisme perquè diguem que la persona més visible era el generalíssim Franco, la sistemàtica persecució del dissident, la sistemàtica utilització de la tortura, la presó sense cap mena de garantia, els processos judicials sense cap mena de possibilitat ni de prova objectiva, tot això és habitual en les dictadures. I quan fem comparacions de la situació actual amb el feixisme i el franquisme, és realment perquè no s'ha viscut. Les persones que ho heu viscut i que ho heu patit en pròpia pell, per cert, la violència no era tampoc patrimoni únic de l'interior de la model, eh? Fora de la model, amb d'altres edificis, en el mateix carrer, en els interrogatoris de qualsevol altre indret que no fos tampoc Via Laietana, es produïa sistemàticament la vulneració dels drets fonamentals, dels drets humans, la utilització de la tortura i el colpejar fins la mort a les persones en el carrer, en una manifestació. Aquestes coses eren així de normals. És bo que ho diguem i que ho subratllem perquè també valorem en positiu el que significa viure amb llibertat, encara que algunes vegades discrepem del que fan els governs amb llibertat.
A veure, cal recordar que el 39 i el 47-48 hi ha tants presos a la presó que moltes vegades el 43-44 deixen anar presos perquè no els poden mantenir. No poden mantenir-los, els poden donar la misèria de menjar.
No, i utilitzaven convents, garatxos, naus industrials com a presons, durant aquesta etapa.
El meu sogre està condemnat a mort, el pare del Manolo, i el 44 estava condemnat a mort i va sortir, però com ell van sortir d'altres perquè no els podien alimentar.
Les dades que veiem ara parlen...
Però l'experiència de la model, jo també l'he viscut de persona. El meu pare va estar al camp d'Argelers i quan va tornar va estar 6 mesos a la presó. És a dir, que tots arrosseguem una mena de maleta, sí. O tots,
bueno,
uns quants,
home, jo vaig ser, vaig ser un company al que van a fusallar.
Exacte.
Que eren, sí. el mare d'Esperot, el Xiqui.
El Xiqui.
Estava amb mi, o sigui...
Com estava amb tu?
Estava en una altra galeria, però bàsicament coincidia amb el locutori, tal igual que amb el Wilson.
Si tu el vas conèixer.
vaig conèixer, no estava a la mateixa galeria, però estava, eren companys de presó, i el que parla bàsicament és que és l'any 75, no l'any 43, que s'ha posat sí, gent en aquest país. I aquesta ciutat, i aquí aquest bosc que tenim al costat de Tabaco, que es diu Collserola.
Cerdanyola.
Anava a dir, l'any 39, com comentàveu, les dades que tenim avui parlen de que hi havia recluses unes 550.000 persones a l'estat espanyol. Si pensem que unes 500.000 també havien marxat a l'exili, estem parlant d'una desfeta absoluta. I aleshores, clar, els que estaven a la presó era duríssim, perquè com heu comentat, a la Model hi havia 13-14.000 presos, però hi havia cel·les que hi havia 18 presos en una cel·la que estaven pensades per una sola persona en origen.
I... Perdona, les cel·les eren per una persona i n'hi havien 18.
Sí. Estaven pensades per una persona quan es
no es podien estirar
i exacte, s'havien de posar una mena de màrfegues i ja no cabien i la situació efectivament doncs va ser duríssima perquè parlem de la Model com deia però també parlem de camps de concentració que això no se n'ha parlat gaire però l'últim el van tancar el 47 que era el de Miranda d'Ebro i parlem sí. també de batallons de treballadors en definitiva de la meitat de la joventut del país que en aquell moment estava a la presó
que això té a veure una mica amb el que deia la Montserrat de com se'n va anomenar del règim no se li va dir feixista, se li va dir franquista no? I algunes de les coses que quan es fa una retrospectiva, quan es mira cap a Europa, es parla dels camps de concentració i no es recorda que a Espanya també n'hi havia.
I en aquest sentit cal dir que l'exili, molta gent era capaç de, és a dir, hi havia intel·lectuals i gent capaç de construir relat i per tant els camps de concentració del Rosselló estan bastant ben documentats amb literatura catalana, però els camps de concentració d'en Franco hi ha poc
és una repressió molt desconeguda
perquè no va entrar-hi ningú, no? Els van tancar perquè van voler, no?
Però és que cal recordar una cosa que aquests senyors que estan manant en aquest país en aquest moment s'atreveixen a parlar d'un règim autoritari.
Sí.
Allò era una dictadura feixista pura i dura.
Sí.
Tots els anys 40 i 50. És que els tribunals militars van funcionar.
El feixisme va triomfar en un lloc d'Europa. I aquest lloc es deia Espanya.
Jo llegia ahir una altra persona que també va estar un temps a la presó, que és el Josep Lluís Carot Rovira, i llegia un article que deia al Món.cat i us ho volia preguntar també a vosaltres, perquè ell deia, jo si fos per mi el volaria l'edifici de la Model. Quan vosaltres penseu en aquell edifici, del temps que hi vau passar, del que va significar per vosaltres també a nivell familiar, com deia la Montserrat Tura, no només per haver-hi entrat vosaltres, sinó també pel que va significar per amics o per família, què en penseu de la solució? És a dir, vosaltres el volaríeu? O sigui, Delgado.
Jo, home, bàsicament, en una ciutat i un país on no hi ha pràcticament memòria de l'antifranquisme, jo no ve d'aquí. Que facin un centre comercial i que facin un hotel a la Via Laietana, ja està. No, aquí no ha passat nada, ja està. I per això a vegades defenso que hi hagi que quedin els monuments franquistes, com a mínim que se'n recordin ells, perquè nosaltres, està claríssim, que hem decidit no recordar-nos. Escolta'm, Javi, mira, falta... Mira.
Ara un segon.
Que deixem tremolo,
que els havia de preguntar també a l'Anna i a l'Agustí. Vosaltres què faríeu?
Mira, d'una banda, el que l'instint et diu és volar-lo. És volar-lo,
sí, eh?
Perquè ha estat un lloc de dolor, de terror, ha estat un símbol, el que ha estat, un dels símbols del que ha estat el franquisme. D'altra banda, jo no sé si alguns llocs de memòria, com a mínim, s'han de respectar una petita part, no ho sé, jo tampoc no m'atreviria a pronunciar-me, jo crec que això també, en part, els veïns ho han de decidir, què volen fer d'això, què volen fer d'aquest... El que semblen respectaran una part i en deixaran i destruiran l'altra. Jo no sé si un centre comercial seria...
Agustí, hi havia el forn de les cultures, s'aixeca sobre el camp de la bota.
Jo voldria recordar que una vegada vam demanar que es posés davant d'on hi ha el Cort Inglés a la Diagonal, allà hi havia hagut la presó de dones. I vam demanar que es posés una placa, que l'Ajuntament posés una placa, un espai de memòria, dient que allà hi havia hagut una presó. I la placa que va proposar l'Ajuntament era que hi havia hagut una presó de dones. Vam dir, no, moltes gràcies.
Jo he de dir que considero afortunat perquè... En aquests moments estic comissariant una exposició que
Correcte.
Serà efímera, perquè s'acabarà en el moment que el Departament de Justícia entregui les claus a l'Ajuntament, que pues, podrà visitar a partir de finals de juny, i que es diu La Model ens parla, i que busca justament això, és a dir, que la gent que vulgui, o la ciutadania, pugui entrar-hi, pugui conèixer aquell espai i pugui conèixer també alguns episodis de la seva història. Jo crec que l'endemà d'això, l'Ajuntament tindrà les competències en el tema, però jo entenc que caldria mantenir alguns espais com a mínim i crear un gran memorial o espai de memòria, i no ho dic jo, ho diu per exemple l'Associació Catalana d'Expressos Polítics, que està negociant en aquest sentit amb l'Ajuntament i amb els veïns.
El que passa és que la museïtzació del record del que ha passat, fins i tot dels fets terrorífics que han arribat a passar en alguns indrets, no s'ha fet prou bé, de manera que aquí la tendència normal és dir això que es va fer en un moment determinat que s'elimini, i jo crec que a vegades és millor que persisteixi, si persisteix envoltat i amb una placa al costat que expliqui per què es va fer, per què va servir, i quines barbaritats s'hi van fer. Per tant, jo que no em toca decidir-ho i que ja ho decidiran les autoritats municipals, mantindria el panòptic i una part de les galeries, no sé si totes o no, però només amb això s'allibera una pila de metres quadrats al seu voltant. En el moment en què obres els patis i tires a terra els edificis de funcionaris, sí, i els edificis que han servit per altres usos, que l'edifici en si pot tenir usos. Ara, s'ha de museïtzar bé i s'ha de servir com un lloc de record cap a les víctimes dels abusos que els diferents règims, no només el franquisme, la presó ja era presó en la dictadura de Primo de Rivera, la presó ha sigut presó durant molt i molt de temps, i en algun moment va suposar un alleujament, és a dir, quan es construeix a les afores de Barcelona, suposa acabar amb tots uns porxos immunes i amb malalties de tota mena que hi havia en el Raval i que es feien servir de presó. És a dir, que en algun moment fins i tot ha tingut un element positiu, que és allò d'anem a fer un edifici que se n'hi va dir la Model, perquè precisament era modèlic, en el sentit de que generava espais i entrava sol, etc, que es contraposava a com fins aleshores havien tingut tancats en els delinqüents de l'època, que estem parlant de principis del segle XX.
No sé, per respecte a aquest tema, jo voldria recordar que els camps de concentració alemanys, doncs, allà, els que no es van volar en el mateix moment,
s'han conservat.
Les tropes aliades els ocupen, hi arriben i entren, es conserven i relativament, però es conserven com espai de memòria, com a recordatori del que va ser no només l'Holocaust, sinó els camps de concentració, la repressió, la brutalitat nazi i feixista per milions de persones. Per tant, aquest és un debat que es conserva, que es tira. Jo crec també que una petita part com a espai de memòria.
Deixeu-me dir un cas més proper. A París, la presó, la Santé, que és la presó històrica, es va mantenir. A la Santé hi va ser fins i tot en Lluís Companys l'any 40, abans de portar-lo cap a l'estat espanyol. Es va mantenir, i ara hi ha fins i tot un ala que l'han tornat a obrir per presos preventius o per presos de règim obert. És a dir que, per què no? No? Com a mínim, com us deia, l'Associació d'Expressos Polítics defensa com a mínim el que has comentat tu, Montserrat, és a dir, el panòptic, i com a mínim una de les galeries més significatives.
El panòptic és aquest, aquesta cosa central del que surt.
La paraula és grega, és pan, que vol dir tot, i òptic, és a dir, que era un ull que ho veia absolutament tot, és el gran germà orwellià abans la letra.
Tota la presó era controlada, diguem-ne, des d'aquest punt central.
Com ara la vida. Bueno, però és més que res perquè, o sigui, vull recordar, i té que veure el que deia en Xavi, que té tota la raó, que hi ha una memòria, diguem-ne, curta, que no està present. La Model la tanquen ara, no ens oblidem, o sigui, no la tanquen el 75 o el 77, tanquen ara. La qual cosa vol dir que hem de reconèixer que hi ha hagut actuacions judicials i policials en plena democràcia, que evidentment no es poden comparar amb els que es produïen el franquisme, però que també haurien de ser i han estat model d'escàndol. Potser la més coneguda és la del 4F, però hi ha hagut altres més. Més que res ho dic perquè espero que la Montserrat no s'enfadi, però una d'elles va ser justament el tema del, diguem-ne, de l'assetjament al Parlament l'any 2011 en relació al 15M. Ho dic perquè ella i jo vam estar junts al mateix judici, que va ser contra els 20 acusats per, diguem-ne, per, entre altres coses, haver-li tacat la gabardina. I, bàsicament, vull recordar-li que, diguem-ne, jo, de fet, era un dels dos testimonis de la defensa. I ja haig de presumir, perdona per la vanitat, però el meu testimoni apareixia a la sentència com a, diguem-ne, clau, si més no, per la Direcció Nacional, de cara a absoldre inicialment aquestes persones. Malauradament, el Tribunal Suprem, finalment, es va acabar condemnant a 8 d'elles a 3 anys de presó. I, en fi, res, que em feia gràcia perquè, en definitiva, el món és un mocador i ara em fa gràcia trobar-me amb una persona amb la que vaig compartir una certa pel·lícula de judicis. Evidentment, amb bandos enfrontats.
No, jo no crec que aquest sigui el tema,
Però com que no? Jo crec que bàsicament és que tu vas fer un testimoni que Esteban va acabar amb una condemna a 3 persones, de 8 persones a 3 anys de presó.
Sí, vaig relatar uns fets que van succeir i vaig renunciar a qualsevol acció personal i individual. Vaig relatar uns fets que van succeir, punt. De totes maneres, efectivament, en democràcia i en qualsevol estat del món hi ha una determinada política penitenciària que ve condicionada per un codi penal. I jo sempre, si parlem d'aquest tema, és un debat per un altre dia.
Sí, 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 sí.
Però
si parlem d'aquest tema, el problema està en que determinats delictes en el nostre codi penal tenen marcada una pena mínima. És a dir, en aquest cas, no? L'atemptat contra institucions de l'Estat, en lloc de dir es condemnarà a penes de fins a 6 anys, uh-huh. I llavors tu pots modular mig any, un any i mig, 2 anys, 3 anys, diu, es condemnaran en penes de 3 a 6 anys. Per tant, està marcant un mínim. Uh-huh. Lo de les condemnes mínimes, que ha estat discutit en molts altres llocs, podríem fer un debat sobre això. Però jo no vull parlar d'això. Jo el que dic és, el sistema penitenciari avui és molt diferent del sistema penitenciari, si és que se n'hi podies dir sistema penitenciari durant la dictadura, el que no, la funció que no farà la Model, per cert, una Model que s'hi havia fet moltes obres en l'interior i que l'última es va fer l'any 2008, substituint del tot la teulada, perquè quan plovia, plovia més a dintre que a fora. I és una obra que es va fer en l'etapa en què jo estava al Departament de Justícia, però jo no vull acabar això sense comentar que els presos que no estaran a la Model estaran en d'altres presons. Presons que s'han fet en d'altres municipis. En alguns municipis hi ha hagut oposició popular a aquestes presons i alguns governs municipals han aguantat en el sentit de dir, bé, si hi ha un codi penal i una justícia i un càstig no venjatiu, en principi, proporcionat, en algun lloc o altre s'han de complir les penes de privació de llibertat. I aleshores Barcelona està a punt de fer una cosa que a mi em sembla insolidària en aquest conjunt de poblacions, que és que es queda sense cap institució penitenciària.
Centrifuga.
En l'interior i centrifuga. I això, des de la perspectiva de l'organització de serveis a Catalunya, no és massa just, perquè Barcelona i la seva àrea metropolitana és qui més aporta en nombre de presos preventius, que és pel que hauria d'haver-hi una presó a Barcelona, de presos preventius a disposició dels tribunals quan els citin. I es fa això que, com que té molt d'impacte per aquesta història que estem explicant, ens fa oblidar una cosa que em sembla imprescindible en l'organització d'un sistema penitenciari, que és que en el lloc on es concentra més població també hi hagin instal·lacions d'aquest tipus i no se centrifuguin a poblacions petites que han passat autèntics calvaris per intentar argumentar que aquest tipus de serveis havien d'existir.
Jo crec que això també són dos temes, no? És a dir, per una banda, per què se'n va la gent que ha la Model amb altres presons? Primera, per una pressió veïnal, és evident, però jo crec que sobretot perquè, efectivament, aquesta presó, tal i com està un segle després de la construcció, ja no podia fer la funció modèlica, diguem-ne, o de reinserció que li tocava. L'altre tema és que, efectivament, tard o d'hora, Barcelona haurà de tenir una presó, i sembla ser que està previst. Ara, el dubte era, esperem-nos a la construcció o belluguem el personal ara?
No, però és que la construcció
ara
es va iniciar. La construcció
de la zona franca
es va iniciar l'any 2010, les obres van començar. I a l'any 2011, el govern del presidit per Artur Mas i amb coalició amb el Partit Popular en aquell moment van aturar multitud d'obres públiques, entre elles aquesta.
Són les 11 i 8 minuts.
A mi m'agradaria dir una petita cosa. A mi em sembla que tot això són qüestions polítiques, tècniques, és obvi, però a mi em sembla que no podem separar el que ha estat la Model del buit que s'ha produït respecte al que ha passat en aquest país des del 39 i quina ha estat la llei de la memòria històrica, què s'ha fet. Jo crec que, vaja, a mi m'interessa bàsicament des d'aquesta perspectiva. L'altre són problemes tècnics, evidentment, s'ha de solucionar, s'ha de trobar les formes de recloure la gent que siguin dignes, presos, ara suposadament no hi ha presos polítics, els presos Però a mi m'interessa és, sobretot, aquesta relació entre el que ha estat la model i el que ha sigut el franquisme, no només pels presos polítics, sinó per la quantitat de misèria que hi ha hagut i de brutalitat que hi ha hagut allà. Jo vaig veure les preses normals, jo era l'única presa política, però les altres eren pobres dones que eren o prostitutes o xorisses, com en deien, o alguna assassina... I allò era terrible, terrible. El tracte humà a aquella gent era terrible.
Les 11 i 9 minuts ho veurem, em sap molt de greu perquè ho haurem de deixar aquí i ara haguéssim seguit, jo crec, una hora més parlant de la model. Se'n parlarà molt al llarg d'aquesta setmana, veurem documentals, veurem programes especials des d'allà per analitzar-ho. El que sí que és un fet històric. 113 anys després quedarà absolutament buida, es tancarà la presó model de la ciutat de Barcelona. Veurem com es gestiona aquest final, si es destrueix, si s'intenta fer un recordatori, etc, etc, però això serà com ho veurem en els pròxims anys. Us agraeixo molt que hagueu vingut, el Manel Delgado, que ha estat aquí també des de 3:15, com la Montserrat Tura, moltíssimes gràcies per ser-hi, l'Agustí Alcoberro i l'Anna Sallés. Moltíssimes gràcies a tots per ser-hi.
A vosaltres.